if you're thinking this is
Si Margaret Atwood ens fa somiar, Joe Crepúsculo ens vol cantar unes cançons de bressol. I si hi ha Xavier Sánchez Pons pel mig, vés a saber on acabarem.
Això és Interferència, són 5:45 de la tarda, d'un divendres qualsevol, o no. I estem en directe, 93207474, si teniu ganes de cantar-nos nanes en un moment donat.
Sí, que truqui la gent i que canti, que sí. Lliurement.
Lliurement, doncs avui vols parlar-nos d'unes nanes, sí, molt no... psicotròniques, per definir-ho d'alguna manera.
Que és casualitat, perquè això no ho sabíem quan estàvem preparant el programa, que Joe Crepúsculo, que és el que parlarem ara, que ha tret el disco de nanes, també és de Sant Joan d'Espí, com el Flamarades. Què tenen allà, a Sant Joan d'Espí?
No ho sé,
a part
però...
de TV3.
Però, bé, la Sílvia Creus és de per allà, també. Potser
home,
el Llobregat...
Què ens pots explicar del Baix Llobregat?
Que és estupendo.
No, realment, la masia aquella allà de grups de música és al·lucinant.
Sí. Sant Feliu de Llobregat.
Sant Feliu, Hardcore, el David Biff. De fet, els primers grups de grups d'indie espanyol,
sí,
com Biff,
l'Estrella David,
són d'allà, l'Estrella David, o Back is Dead, que és com a dir el primer grup del David de Biff. O sigui, no sé.
L'aigua del Llobregat ara resultarà que és molt bona.
Un especial Baix Llobregat musical.
No? Ja ho veig. Doncs escolta, comencem a sentir una cançó.
Sí, anem a escoltar una de les cançons que, si la gent no coneix Joe Crepúsculo, la parlem una mica, però si us sona, entendreu que les seves cançons de bressol no són les típiques cançons de bressol.
No,
poden fer
res.
Una miqueta de pop, com aquesta Pesadilla.
Dejé la luz abierta. ¿Para qué? Entrar a los fantasmas.
Home, les cançons de bressol, no sé, potser el nen amb aquesta cançó se'ns...
Molt. És que jo no sé si li posaria aquest... Si tingués un fill, no sé si li... Igual quan tingués ja 15, 16 anys...
Ens han escrit de la Biblioteca de Torredembarra, que a mi fa especial il·lusió,
sí,
això,
què diuen?
Perquè sóc d'aquelles terres, sí. Que diuen que la Margaret Atwood els hi contesta els correus electrònics.
Home.
O sigui que això és meravellós.
És molt jefa, eh? Estàs sentint aquesta peça que heu fet de Margaret Atwood, excel·lent.
Molt bé, doncs escolta'm, explica'm...
Doncs mira, el Crepúsculo, has sentit aquesta cançó?
És molt bèstia.
Un nen, no sabem, un nen que està al llit,
sí?
I que tanca la porta perquè vol que no entrin els fantasmes, i el que es troba sota el llit és un hospital amb malalts que se'l volen endur.
Home.
I realment és molt malalt, una mica malaltís.
Sí.
Mala que el Joe Crepúsculo ho canta d'una manera tan... com tu diria, amb tanta gràcia, no?
Sí.
I tant de forma tan natural
però
que
tu no
fa...
tenies pors d'aquestes d'armaris oberts i tancats i tot això?
Jo no.
Jo sí.
Jo no. Molt. El que sí que la primera vegada que vaig passar-ho malament és amb l'escena aquesta famosa de Poltergeist.
Home, no,
del,
és que això ja és
del pallasso.
Però des de petita jo vaig tindre molta por a les portes i totes aquestes...
Jo no.
Saps allò de... Els meus pares tenien un galant de noche. Un galant de noche, que és una cosa que vaig saber de gran.
Què és això, un galant de noche?
Un galant de noche és com una mena de... Digue-ho tu, que és com una mena de...
Sí, per penjar, per deixar el vestit dels senyors ben posat.
Vale.
Exacte, una persona.
Jo és que ho vaig saber de nit i vaig pensar, amb aquest nom encara fa més por.
I et feia por.
Doncs deixava el meu pare els pantalons allà i depèn de quina forma havia deixat els pantalons jo veia un monstre o un altre. I jo estava...
Però no li feies treure els pantalons o el que fos? No li... Oia, treu això d'aquí, home.
No, ja, no, perquè jo...
Li deies al teu pare, dic, em fa por.
No, perquè cada nit era un fantasma diferent. Bé, és igual, coses...
Vinga, anem a sentir una altra cançó d'aquest disco del Crepus i continuem parlant, que es diu No temes a l'oscuridad. Que déu-n'hi-do, eh?
Perdó, espero que no tingui criatures aquest noi.
És això, no? És un rèquiem, no?
Perquè acabaran tots fatal, no?
Com és un punt com religiós, m'encanta.
Sí, sí.
No temes a l'oscuritat. Tu imagina't el teu nen de 4 anys, el teu fill, posant-li aquesta cançó. Dorm, Didac, dorm.
Dorm. Oh,
no,
no va dormir ningú aquí.
Mira, aquest disco té 12 cançons i només dura 16 minuts. I és un vinil de 10 polzades.
Sí, el tinc aquí dalt.
És maquíssim, realment. I jo crec que és un... regal de Nadal bastant
especial.
Curiós, sí.
Especial, sí. Quant de menys, que dirien.
Home, jo crec que un disc de cançons de bressol com aquest, no l'hem escoltat en molt de temps. Que a part, com és norma, Jo de Crepúsculo, és una barreja d'estils a lo loco. Ja folk, al·lucinat...
A mi, jo, sentint les lletres, m'ha recordat una mica Bernardo Bonetti, no per la manera, sinó per l'univers. Bernardo Bonetti, que era el senyor que feia les bandes sonores d'Almodóvar.
Sí, i que tenia un grup boníssim, Los Zombies. Sí. Només tenia 18 anys, que era una mica com el bebé de la movida. El exacte. Pobre ens va deixar.
Fa uns anys.
Sí.
Doncs escolta, només cançons d'aquestes, bueno, que no ens deixen dormir.
Recomanem molt aquest disc de Joe Crepúsculo, sí. I amb les meves associacions aquestes que se'm van a la olla. Aquest disco del Crepúsculo m'ha recordat a una de les pel·lícules dels 80 per nens que més por involuntària va fer precisament a nosaltres, els més petits, quan en aquella època teníem 10 anys. Anem amb ella. Ara diré el títol.
Ja l'heu reconegut, amics? Sí?
No sé, és que és una mica de culte, no?
Jo la vaig veure a la televisió, crec.
Bueno, el títol original és Return to Oz, i sí. Aquí es va conèixer com Oz, un mundo de fantasia. Malgrat que s'havia subtitulat Oz, un mundo de pesadilla.
Jo hagués fet un mundo de collonimiento, perquè era d'una foscor horrible. O sigui, després del Mac 2, que era una pel·lícula també una mica fosca, tot ho hem de dir.
Quina?
El Mac 2,
sí, sí.
Que era fosca, però no...
No tant.
No tant. Vull dir... I després això. O sigui, sí, que no, van voler recuperar-ho... És com si haguéssim fet una Mary Poppins pels nens dels anys 80, però
per aterrir-nos.
Per
dir-nos igual que no molava ser un nen o que era un malson ser un nen. Realment, aquest és un dels projectes més al·lucinants dels 80 de Disney, a part, que és coneguda per fer pel·lícules pels nens, pels petits, i com molt políticament correctes. Doncs aquí van perdre absolutament els papers.
Viaixats,
per mi és una obra mestra, aquesta pel·li, que consti. Pensem, 40 anys després de l'original, algú se l'acut fer una segona part del Mago de Oz, continuant la història just on va acabar la primera, que és que Dorothy torna a Kansas, i atenció, atenció amb l'argument. Dorothy torna a Kansas, i quan la seva tieta li comença a explicar no, és que ha estat a Oz, un mundo de fantasia, la tieta li diu, no, tu estàs mal de la cabeza, i et portaré a un psiquiàtric, i la porta a un psiquiàtric on estan a punt de fer-li electroxocs. De fet, hi ha una escena que a mi encara em fa molta por. És la Dorothy,
una pel·lícula de Disney, amics.
De Disney, que és l'actriu d'Esfairu Zabal, que el seu primer paper la porten allà a una habitació tancada i té ja tots els cables aquests que es posen pels electroxocs, i al final se'n va la llum i no li fan els electroxocs, però malgrat això...
Tu passes un moment de nervis, molt fort.
La noia, clar, per escapar d'aquest malson real, torna a Oz. I clar, quan torna a Oz, no es troba l'Oz de la primera pel·lícula, sinó és un Oz destruït. Perquè hi ha una dolenta, que és la princesa Mombi, que és una princesa que es canvia de cap constantment. Hi ha una escena al·lucinada de la pel·lícula, que ella entra a la seva habitació on té com 20 o 30 caps.
Sí que te'n recordes, l'has vist ara, no?
No, és que la tinc marcada.
Escolteu, si hi ha algú que estigui més marcat per aquesta pel·lícula, del Retorn a Oz, com dius que la van traduir
Oz,
aquí?
Oz, un mundo de fantasia.
Oz, un mundo de fantasia, o per mi hauria estat Oz, un mundo de collonimiento. 93-201-7474, truqueu-nos.
És al·lucinant. Fins i tot els amics que té Dorothy a Oz, uh-huh. és com una espècie de... una mena d'espantaocells,
sí.
Amb un cap de carbassa, que és el seu amic, però fa por. També té com una espècie de cotxe amb un ren, així com stop motion, que també és com... Saps, monstruós? I a part, l'home de llauna o el lleó estan convertit en pedra al passeig
una
aquest de...
Una mica estètica, història interminable, també, no? Quan els moments foscos...
No, però la història interminable no era fosca, sinó que tenia moments molt dramàtics. Quan es moria el cavall, per exemple.
Saps que per la foscor em refereixo.
Però aquesta anava una mica més enllà. Què va passar amb aquesta pel·lícula? Va ser un fracàs de taquilla absolut. Va costar 25 milions, que a l'època era una superproducció, i va recaptar només 11. Però què passa? Amb el pas dels anys, lògicament és una pel·lícula que, amb aquest aspecte que té de raresa absoluta, és una pel·lícula que avança tot aquest món obscur de Tim Burton, per exemple, un Beetlejuice. De fet,
Estàs emocionant una mica .
És que és boníssima. Es va parlar que Tim Burton, com va treballar a Disney a principis dels 80, podia estar relacionat, però ell va dir que no va tenir res a veure amb aquesta pel·lícula, perquè el personatge aquest de l'home carbassa espantaocells s'assembla molt al Jack Skellington, uh-huh. de Pesadilla antes de Navidad. O sigui que Tim Burton que aquella època era un jovenet, tindria 20 anys, jo crec que aquesta pel·li li va marcar...
Es va marar, es va marar de tot el que passava allà. És que el món era molt més tenebrós, eh? Jo l'altre dia estava llegint i me'n vaig enterar, per exemple, que a l'època de Warner Bros. Del principi hi havia gent com Ray Cooder, fent les cançons i les sintonies de pel·lícules de i de teatres de Disney.
No, també parlen d'aquests missatges subliminals, no?, que hi ha a les pel·lis de Disney.
Ai.
Després el rei Lleó es veu que surt sex a uns núvols.
Ai.
Tipo conspiranoia. No, és que Disney... Aquesta, de fet, és...
Disney és molt, molt perillosa. Doncs escolta, anem a una altra història.
Aquesta pel·li, als 80,
tu?
Va aterrir als nens. Pues el que vaig explicar ara, als 80, va aterrir als pares. És un producte destinat als nens que als pares no li va fer gens de gràcia. Why should we do something nice? Let's quit now, that's my advice.
Estem parlant de la pandilla basura, els cromos de la pandilla basura.
Avui vaig molt fort.
Avui vas molt fort. Explica què és això, perquè hi ha molta gent, jo ara mateix...
La pandilla basura és una col·lecció de cromos mítica dels 80, que és americana, però també va estar aquí a Espanya, on...
Però es venia als quioscos.
Sí, es venia als quioscos, jo comprava. Sí, sí, sí. Sí, sí. I el tema és el següent.
Ara ho entenc tot.
Sabeu les... Ho diré en castellà, perquè no sé... Les muñeques Repollo?
Sí.
Que es diu Cabbage Pal Kids, als Estats Units.
Sí.
Eren unes nines i uns ninots molt famosos.
Sí, pues, jo en
atenció,
tenia una.
Als 80, unes persones van tenir la idea de fer una paròdia d'aquestes nines de pollo amb cromos.
Però que vomitava.
Atenció, perquè
coses,
es deien Garbage Pal Kids, los chicos de la caja de basura. O sigui, una cosa al·lucinant. Clar, era, imagineu-vos, mira, aquí he portat un llibre...
Que és una recopilació d'aquests cromos,
mira,
que la gent va comprar.
Mira, obre i digues, és un cromo que posa Garbage Pail Kids amb un nen en plan... Que
per exemple, un nen digues. Amb cap de televisió, mirant moltes televisions, una nena que és una bruixa, que és, un nen que està ferit de guerra, vaja, amb mil enganxines, un nen que és com un colador, que està foradat per tot arreu i li surt aigua.
Amb motes.
Uf, Déu-n'hi-do, eh?
Saps? És en plan, per exemple, un nen que està vomitant, Jimmy Vomiteres, o sigui, era molt desagradable. El tema és que, clar, aquesta col·lecció, que era políticament incorrecta, que va ser creada per Ari Spiegelman, que és l'escriptor de novel·la gràfica, Maus, que és una de les novel·les gràfiques més destacades de la història del
gènere. Mira, el Josep Maria García...
Ho recorden els nostres oients?
Ho recorda, ens ho explica des de Twitter, i diu que sortien com amb una mena de rimes gracioses, com al final.
De fet, als Estats Units, alguns, lògicament, als Estats Units, que són molt puritans, alguns col·legis els van prohibir, o sigui, els nens no podien portar els cromos a l'escola. I... Anys després de que
deixin
de fer...
I tu al teu col·le no deien res?
No, a mi no. Aquí a Barcelona eren molt liberals. Aquí sempre estan molt liberals.
Així m'agrada.
Doncs es va fer una pel·lícula divertidíssima, que es diu La pandilla basura.
Això sí, la pel·li sí.
Que és una mena de remake de Freaks de tot Browning, però per nens. Que és per nens, però alhora és molt malaltissa. És molt punk, és absolutament punk. És aquesta cançó que sentim per són ells cantant, els nens. I és realment... Em fa por explicar de què va, perquè és com la relació entre el nen i aquests...
I aquestes
bestioles de la pandilla de basura. De fet, hi ha una escena...
No ho diré. Escolta, que la gent miri la pel·lícula i tens allò, un minut escaig per fer una última relació.
Bueno, l'última relació era per parlar d'un dibuixant de còmics japonès que es diu Hideshi Hino, que precisament està boig pels nens malformats. I
sí, boig vol dir que té una predilecció
per fer còmics, rotllo de ficció, que conste. I és molt, i val molt la pena i us recomano molt Hideshi Hino, els còmics, La pandilla basura, Hideshi Hino.
Molt bé, ja ho ha dit tot. Hideshi Hino, La pandilla basura, els cromos, si no la pel·lícula, El retorn del Mac 2 i, a més, hem començat parlant de les nanes de Joe Crepúsculo. Res, que falta un minut, que ja ho deixem aquí. Què vols, que posem una cançó? Posem una cançó? Posem una cançó? El Ricard Portal, jo estic a les seves mans. És el nostre tècnic, està fent possible que estiguin passant totes aquestes coses aquesta tarda i nosaltres us amenacem en tornar després de l'informatiu a les 6 i escaig.
Interferències, amb Montse Virgili.